Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Ahir al supermatí vam voler parlar amb l'advocat dels corallers, que és són les persones, els pescadors, que pesquen el corall vermell i que ara estan de polèmica perquè s'han concedit noves llicències per pescar-los, i entitats ecologistes i també partits com Esquerra Republicana, el PDeCAT o Iniciativa ho denuncien aquestes llicències. Ahir vam voler parlar amb totes les parts i donar veu als corallers. De fet, vam parlar amb l'advocat dels pescadors, que des d'un principi va dir que ell no tenia per què estar pensar igual que els seus defensats, que ell exercia de portaveu professionalment, i ens deien i ens defensaven el dret dels corallers a guanyar-se la vida. Clar, això em va fer pensar, no sé quina analogia fer servir per analitzar això, no sé si fer servir l'analogia dels ramaders que exploten el medi natural per guanyar-se la vida i gràcies a això vaig poder menjar un bon entrecot aquest diumenge, o fer servir l'analogia dels toreros que també es guanyen la vida explotant el medi natural, però de fet es guanyaven la vida explotant el medi natural, però ara ja no poden per una llei que impedeix les corrides de braus a Catalunya. No sé quina analogia fer servir, és a dir, els toreros, ja les corrides de braus, ja hem entès que és una cosa que ha evolucionat, que la societat ha avançat, els ha avançat, no cal seguir fent corrides de braus. En canvi, sí que acceptem que els ramaders es puguin explotar el medi natural. No sé, penseu el que vulgueu vosaltres. Són les 8 i 2 minuts, això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà amb connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Saludem amb Martí Seguer. Quin temps farà avui? Bon dia.
Bon dia, Dani. Avui ens aixequem amb alguns ruixats que ja cauen i amb el cel força tapat de nuvolositat. Durant tot el dia seguirà precipitant, però més intensament durant aquest matí. A la tarda aquesta nuvolositat anirà minvant i les temperatures quedaran avui entre els 15 i els 24 graus. Dimecres i dijous encara amb força nuvolositat i possibilitats de ruixats puntuals.
Toni Selles, bon dia.
Bon dia.
Sílvia Pedret, bon dia.
Molt bon dia.
Aquests són els titulars d'avui al Baix Empordà.
Ecologistes en Acció denuncia que els nivells d'ozó estan per sobre del que marca la llei al litoral català. L'entitat ecologista ho associa a la pressió urbanística i al turisme marítim.
Els pescadors de corall reclamen el dret a guanyar-se la vida. Davant la polèmica per les llicències concedides per l'Estat, argumenten que sense l'activitat els traurien el seu mitjà de subsistència sense una alternativa.
Santa Cristina d'Aro col·locarà una llamborda Stolpesteiner davant l'antic ajuntament. Ho farà en record a Eusebi Vicent Seguer, el veí que va ser deportat i va morir a un camp de concentració nazi.
Una delegació de Matrice visitarà la Costa Brava. És una de les ciutats italianes devastades pel terratrèmol de l'estiu de 2016. Serà una manera d'agrair a l'Empordà els gestos de solidaritat envers la comunitat afectada.
El Passeig del Molinet serà el nou escenari del Festival de Jazz de l'Estartit. L'emplaçament tindrà una vista panoràmica a les Illes Medes, que quedaran al darrere dels artistes.
L'Escola de Música de Palafrugell celebra els 50 anys. Amb motiu de l'efemèride, preparen Mundo, un espectacle musical, visual i plàstic per commemorar aquestes 5 dècades de música.
I atenció, perquè avui parlarem amb la germana de la consellera Dolors Bassa, empresonada a Alcalá Meco. És la professora Montse Bassa. I a més, com cada dimarts, parlarem de tecnologia amb en Josep Lluís Vidal. Són les 8 i 4 minuts. El dret a guanyar-se la vida. Això és el que ha defensat l'advocat Guillem Bossacoma de l'Associació de Pescadors de Corall. L'advocat de l'Associació de Pescadors de Corall. En una entrevista al Supermatí de Ràdio Capital ha afirmat que s'està privant els corallers del seu mitjà de vida sense haver-los ofert cap alternativa. David Parreño.
L'advocat ha explicat que les opcions de pescar corall s'han reduït dràsticament en els darrers anys, cosa que motiva les 12 llicències concedides pel govern espanyol.
Tenia aigues interiors i aigues exteriors, amb 10 llicències a interiors
i 12 aigües exteriors compatibles, o sigui 22 en total, amb una quota màxima de 400 quilos per pescador, és a dir, amb més de pràcticament 10.000 quilos de 10 tonelades de corall anual de límit, a zero.
L'advocat Guillem Bossacoma ha explicat que els pescadors de corall són els principals interessats en mantenir el corall perquè diu que tenen fills que s'hi han de dedicar. Ha afegit que l'estudi que ha presentat la Generalitat és molt antic i que hi ha zones on es poden pescar corall sense problema.
Perquè si es consulta amb biòlegs marins li dirà que el corall creix entre 0 i 700 i menys 700 metres de profunditat i només és pescat en la franja aquesta que li he dit, de menys 50 a menys 120, però de menys, a partir de 120 metres no hi ha ningú, cap bussejador pot baixar-hi, vull dir, no hi ha medis per baixar aquestes profunditats.
I també ha apuntat als interessos polítics dels partits sobiranistes per evitar la pesca del corall.
Abans del 155, evidentment, són els que han manat i són la Direcció General de Pesca és un càrrec, diguem, que la posen els polítics, no és un càrrec que entri per oposició. Per tant, jo entenc que són ells, principalment Esquerra Republicana, els que van proposar aquest director, el senyor Tudela, i per tant suposo que deuen ser ells els que tenen interès en continuar aquesta mesura.
Recordem, David, que el Ministeri d'Agricultura ha concedit 12 llicències per pescar corall vermell en aigües exteriors entre Arenys de Mar i Begur. Això xoca amb la prohibició de la Generalitat de pescar entre França i el Cap de Begur.
La Comunitat de Madrid és la més afectada a causa de les emissions del trànsit rut.
Disculpeu, aquesta crònica no és la que us volíem oferir, us volíem explicar que la prohibició estava regulada només en aigües interiors de competència de la Generalitat, però les de l'Estat espanyol es va acceptar imposar la moratòria a les aigües exteriors. Ara, però, l'Estat espanyol ha concedit llicències de pesca a les aigües exteriors al sud del tram on la moratòria s'aplica. Entre els indrets on es podria extreure corall vermell durant els pròxims dos anys, hi ha les Illes Formigues. Ara sí, continuem parlant de medi ambient perquè Ecologistes en Acció denuncia que els nivells d'ozó estan per sobre del que marca la llei en el litoral català. L'entitat ecologista ho associa a la pressió urbanística i al turisme marítim, i no només a Catalunya, sinó que l'ONG apunta 11 comunitats que haurien incomplert els objectius legals d'ozó entre 2015 i 2017. Són dades que provenen de les 450 estacions de control que hi ha arreu de tot l'estat.
La Comunitat de Madrid és la més afectada a causa de les emissions del trànsit rodat de l'àrea metropolitana. L'altre gran focus de contaminació per ozó es troba en el litoral mediterrani. Ecologistes en Acció explica que existeix un valor objectiu per protegir la vegetació, que en els últims 5 anys es va incomplir, atenció, en 340.000 quilòmetres quadrats. Això és 2/3 del territori espanyol, la qual cosa, segons l'ONG, situa Espanya al capdavant d'Europa, juntament amb Itàlia, en danys causats per l'ozó, els cultius agrícoles i els ecosistemes naturals. Per això els ecologistes exigeixen als governs plans per reduir l'ozó, que haurien d'acabar reduint també el trànsit a les principals ciutats i limitant els vaixells contaminants al Mediterrani.
Són les 8:08.
Supermatí.
L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro col·locarà una llamborda Stolperstein davant l'antic consistori en homenatge a Eusebi Vicent Saguer, el veí que va ser deportat i va morir a un camp de concentració nazi. Aquest tipus de llambordins són petits monuments creats per l'artista alemany Gunter Demming a principis dels anys 90 en memòria de víctimes del nazisme. N'hi ha arreu del món.
Eusebi Vicent Saguer va ser homenatjat el 2016 amb una placa al Mas Ballester, on va ser masover. Ara el consistori ha decidit col·locar una llamborda de memòria davant de la façana de l'antic ajuntament, a la plaça Baldiri Reixac, perquè aquesta és la forma memorial que s'ha anat estenent com a estàndard a tota Europa. El darrer ple municipal ho ha aprovat per unanimitat. La moció també planteja que es facin activitats entre els escolars perquè prenguin consciència del respecte a la vida i el rebuig del totalitarisme. Eusebi Vicent Saguer era natural de Castellplatja d'Aro. Davant la fi de la República, Vicent va fugir a França. Allà va ser deportat pels nazis al camp de concentració de Gusen, a Àustria, i va morir el 1941, amb 31 anys. L'Ajuntament té la intenció de contactar amb l'artista alemany Gunter Demning perquè realitzi l'Stolperstein i la col·loqui al seu emplaçament. Aquestes llambordes estan fetes de formigó de 10 centímetres per costat i recobertes en la part superior d'una fulla de llautó on es graven les dades de les persones víctimes del nazisme.
El viceconsulat italià a Platja d'Aro ha organitzat una visita a la Costa Brava amb l'alcalde de Matrice, Sergio Pirzoli. Recordem que Matrice va ser una de les ciutats italianes devastades pel terratrèmol de l'estiu de 2016. Es tracta de fer una visita als alcaldes de la Costa Brava per donar les gràcies als molts gestos de solidaritat envers la comunitat afectada pel terratrèmol, David.
Aleshores, la Cambra de Comerç d'Itàlia a Barcelona va prendre part en una campanya solidària de recaptació de fons que va promoure a Itàlia el bloguer Paul Bell, que al setembre de l'any 2016 va implicar nombrosos restaurants a Catalunya, com la Locanda di Nonna Flo, que es troba a Sant Feliu de Guíxols.
I el Passeig del Molinet serà el nou escenari del Festival de Jazz de l'Estartit. L'emplaçament tindrà una vista panoràmica a les Illes Medes que quedaran al darrere dels artistes, Gerard Escaig.
El nom Mundo sorgeix de la paraula bagul, la caixa on s'hi desen tot tipus de vivències, records, emocions i...
Aquesta tampoc no era la crònica que teníem preparada. Ara us hem d'explicar que, ara sí, que l'Escola de Música de Palafrugell està d'aniversari. Per celebrar els 50 anys de la seva fundació, l'escola prepara El Mundo, que és un espectacle visual, musical i de plàstic per commemorar aquestes 5 dècades de música. Ara sí, Sergi Díaz.
El nom Mundo sorgeix de la paraula bagul, la caixa on s'hi desen tot tipus de vivències, records, emocions i experiències. L'espectacle, d'una i quart de duració i prop de 150 participants, s'organitza en 5 blocs en els que cadascun d'ells fa referència a una de les dècades de l'aniversari de l'escola. Glòria Cruz, directora artística de l'espectacle, en destaca el factor sorpresa i emocional del festival.
Però l'espectacle en si ja veureu que pretén coses molt petites, aparentment. O sigui, intentarem fer senzill una complexitat, que és a partir de que hi ha molta gent a l'escena, que hi han sortit molta gent a l'escena, que no hi hagin espais buits, que no hi hagin aplaudiments entre mig, que no hi hagin... sinó que tot flueixi, aparentment, de manera que te sorprèn, t'agrada i surts content perquè t'ha emocionat, has pogut valorar un treball i te'n dones compte que algo que comença d'una manera molt senzilla s'amplifica, es fa gran i tu formes part d'això.
El Mundo es celebrarà el 27 de maig al Teatre Municipal de Palafrugell. Hi haurà dues funcions, una a les 12 i l'altra a 4:45.
I ara sí, el Passeig del Molinet serà el nou escenari del Festival de Jazz de l'Estartit. L'emplaçament tindrà una vista panoràmica a les Illes Medes que quedaran al darrere dels artistes, Gerard.
El paisatge escollit enguany per celebrar el Festival de Jazz de l'Estartit és totalment nou. Enguany, l'escenari de la plaça del Passeig del Molinet passarà a ser el lloc de concerts per excel·lència a la Costa Brava. L'objectiu és donar un emplaçament de qualitat als espectacles. Per aconseguir-ho, l'escenari quedarà ubicat davant de la Roca de la Bleda i de les Illes Medes. D'aquesta manera, els espectadors podran gaudir del concert i de les vistes. Tot i que el festival no començarà fins al 19 de juliol, el 14 d'aquell mes ja s'hi farà un concert. Serà el concert central del festival Beatles Weekend Yellow Edition. Després del festival de jazz s'hi sumarà la 41a cantada de veneres de la penya barcelonista Montgrí i Comarca, que serà el 28 de juliol. Als voltants de l'escenari s'hi construirà una graderia per acollir 450 persones. Igualment, els assistents també podran utilitzar la zona de food trucks que s'habilitarà al voltant. Aquest espai d'esbarjo comptarà amb una terrassa amb vistes al mar i a les Illes Medes. Fins ara, els concerts del Festival de Jazz es celebraven a la plaça de la Llevantina. Enguany, però, serà el Molinet qui tindrà el protagonisme. La intenció és destinar la Llevantina als vianants i a la celebració d'altres activitats infantils.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Aquest diumenge es va disputar la quarta edició de l'Oncoextrem, que és una cursa d'obstacles que destina els diners de les inscripcions a la Fundació Oncolliga Girona, amb l'objectiu de prevenir el càncer. Hi van participar unes 400 persones. Què més en sabem, Pedro?
Doncs sí, aquest diumenge pràcticament 400 persones van disputar la quarta edició de l'Oncoextrem, una cursa d'obstacles organitzada pel Club Esportiu Palamós a benefici de la Fundació Oncolliga de Girona. La pluja, però, va ser protagonista i va endurir la prova. En total s'han recaptat 5.800 euros. El recorregut partia i arribava a la fosca i constava de 8 quilòmetres amb 21 obstacles repartits entre aquest tram. De fet, també es van passar per punts com pot ser la platja de Castell o la Pineda d'en Gori. Els primers a creuar la línia de meta van ser Jordi Coromines, amb un temps de 42 minuts i 25 segons, i Gemma Alcalà en fèmines, amb 54 minuts i 11 segons. En declaracions a Ràdio Capital, Xavier Adroé, organitzador de la prova, va valorar molt positivament el nivell d'inscripció i considera que la cursa s'està consolidant. També ha aprofitat per encoratjar la gent a participar a les pròximes edicions.
Els comentaris que anem rebent és de felicitació i la gent que està molt contenta de la cursa, que s'ho va passar molt bé, que en pluja va anar molt bé perquè així la gent no va passar calor, per tant animem a les properes edicions que la gent vingui, perquè el nostre objectiu és faci fred o faci calor, o faci sol o faci pluges, que la cursa es farà igualment.
I el periodista palamosí Francesc Sánchez Carcassés ha rebut la menció d'honor dels Premis Ràdio Associació com a periodista impulsor de mitjans audiovisuals, que s'ha convertit en referència del periodisme esportiu i de música popular a les comarques de Girona. Va ser fundador i cap d'esports de Ràdio Costa Brava, de la qual també en va ser director entre 1994 i 1999.
És per aquest motiu que Sánchez Carcassés ha volgut posar en valor el periodisme local en rebre aquest guardó.
Pràcticament sempre he fet la meva tasca periodística a aquestes comarques. Vol dir, en periodisme de proximitat, amb aquella notícia a vegades que no és tan important a nivell global, però que la fem important perquè la fem a casa, perquè la fem al nostre costat. I per això també em permetin que avui, igualment que deia que al principi, doncs vulgui mencionar aquesta continuïtat que a Catalunya existeix tant, com els mateixos pastorets, del periodisme local, comarcal, de proximitat.
Sánchez Carcassés també s'ha referit a la ràdio que es feia en els primers anys de la democràcia, en una etapa que ha descrit com a il·lusionant.
D'uns anys, segons diuen, doncs que, com molts de vosaltres, de vostès que esteu aquí, vàrem començar en aquell moment de la ràdio il·lusionant, al principi de la democràcia, quan tot era fantàstic i bonic, i quan tot amb il·lusió i voluntarisme, doncs fèiem programes de qualsevol cosa, com deia en Xavi Solà, la nit dels ignorants, i molts altres, que de qualsevol cosa sortia un programa.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Són les 8 i 18 minuts. Ja ho sabeu, hi ha des de fa massa dies una empordanesa tancada a la presó, concretament a la presó del Calameco. Estem parlant de la consellera Dolors Bassa. I per això avui volem parlar amb la Montse Bassa, que és la germana de la consellera torroellenca Dolors Bassa. És mestra de professió. Senyora Bassa, bon dia. Dèiem, senyora Bassa, bon dia.
Sí, bon dia.
Ara, bon dia, sí, que no la sentíem. Escolteu, com esteu, la família i amics coneguts de la Dolors Bassa?
A veure, aquesta és la pregunta més difícil de contestar quan la gent me diu.
Clar.
Com estem, perquè la veritat és que no podem dir que estem bé. La família ens ha dol molt la situació que estem vivint. La veritat és que està patint molt és la mare, és una dona ja de 86 anys que ja havia passat molts problemes personals amb la mort d'un fill i ara tenir la filla a la presó doncs és un problema enorme. I el que ens fa patir molt és ella, evidentment. Ella és la part que jo que ho porta, no? La Dolors està conformada perquè és una persona forta i serena, ja té experiència en viure a la presó, però la tristor hi és. Sobretot ens preocupa molt que s'allarguin el temps, Dani. Fa molta por que s'allargui.
Clar, perquè... Però clar, això és una incertesa total i absoluta ara mateix.
Exacte. Sí, això, la tristor hi és, la veritat és que sí.
Quan podeu anar a veure-la? A veure-la, cada quan?
Mira, nosaltres el que fem la família és intentar que cada setmana ens vegi. Llavors, els caps de setmana, el Calameco no pot fer visita de vidre, que en diem comunicacions, durant la setmana. Va diferent la normativa que altres persones més grans com Estremera. El Calameco és una normativa molt rígida, perquè també és més petita i més antiga, i això ens dificulta les visites. Llavors, només hi podem anar-hi dissabtes o diumenges. Hi anem el cap de setmana. És una comunicació de vidre que són màxim 4 persones i dura 40 minuts. Llavors hi ha una setmana al mes que ens permeten tenir vis-a-vis. Però la dificultat és que el vis-a-vis, que pots tenir més temps, si tu l'agafes el cap de setmana, que seria l'ideal, perquè és quan la família seríem allà, que hauríem fet la comunicació, ens redueixen el temps. Llavors només ens podríem tenir una hora. Llavors, per poder gaudir de 2 hores, que és el que volem, no?, perquè només és un cop al mes, ens fa deixar-hi entre setmana. Llavors, el que fem nosaltres és, la família, anem cada setmana a veure-la amb una comunicació, i la setmana que tenim un vis-a-vis de 2 hores, llavors, el cap de setmana d'aquella setmana, hi van els amics. Perquè així també la Dolors és salut mental, no?, veure altres cares i altres companys i... El mes li permet un cap de setmana veure gent que no sigui només la família, però ens necessita. Nosaltres hem decidit anar-hi cada setmana entre el fill i 2 fills, que ens ho tornem. A vegades anem junts, a vegades ens ho tornem, però que ens vegi sempre. Si no, és molt difícil suportar la vida d'una presó sense veure la família.
Clar, però llavors entenc que a la resta de presons sí que es pot... vull dir que la normativa de visites és més laxa, a les presons d'homes i en aquesta que és de dones...
Bueno, sí, no és tant que sigui perquè és homes o dones, o sigui, no és tant la injustícia per ser dona o home, sinó que depèn del tipus de presó, perquè fa pocs dies vaig estar parlant amb les germanes Cuixart, les germanes del Jordi Cuixart, i a sota del Real, que també és una presó petita, també es troben amb unes normatives semblants. Per exemple, una de les diferències que a mi em va impactar molt al principi és que jo sempre sentia dir que si l'Oriol Junqueras o el Forn o el Quim Forn tenien moltes visites, i jo me n'alegro perquè no vull res més que siguin el millor possible, només faltaria. Però jo sentia moltes, i en canvi el Calameco les tenim restringides. I jo pensava per què. Doncs resulta que, per exemple, a Estremera poden tenir una llista d'amistats per anar-la a veure autoritzats, aquest tipus, els presos de l'Estremera, fins a 50 persones. Llavors, clar, poden anar fent rondes de gent diferent de qui va. Uh-huh. En canvi, aquí, al Calameco, només permeten la visita a 10 persones, de les quals, d'aquestes 10, ja hi ha d'entrar-hi part de la família, perquè els fills de la Dolors estan viuen en parella però no estan casats, doncs no els reconeixen com a familiar. Si no tens llibre de família, en una presó del Calameco no et reconeixen. Has d'entrar... que són normatives que semblen del segle XIX, de veritat.
Sí, de fet ja ens ho deia, a la carta que ens va escriure ens deia això, que estava impressionada per aquestes normatives rígides de la presó que semblen de l'edat mitjana.
Sí, és així. Sí. I amb les trucades és igual. Penseu que ells tenen, sempre sentim a dir als medis de comunicació que tots els interns, això és arreu, totes les presons, només tenen 10 trucades. 10 trucades de 5 minuts per una setmana és molt poc, però no són lliures. O sigui, ells no poden trucar a la persona que necessitin en aquell moment. Són trucades que tu has d'haver previst l'autorització abans i només són uns números de telèfon que tu has d'utilitzar unes factures perquè ells analitzin si són trucades possibles. Va, llavors, les 10 trucades es limiten entre... Un dia truques la mare, l'altre el fill, l'altre sí, l'altre em truca a mi, l'altre truca a l'advocat, l'altre truca al seu company, i han passat les 10 trucades, enteneu?
En 5 minuts no et dona temps de dir, no dona temps de dir
no. Res. Mira, jo ara just ara, com pengi amb vosaltres, estic, per això us he demanat abans d'entrar a l'antena quant de temps disposàvem, perquè estic esperant la trucada d'ella i no la voldria perdre, no? Llavors jo el tinc aquí davant un paper i apunto sempre... Doncs què és el més important? Perquè és que es talla tan ràpid que el primer que li haig de dir, si hi ha alguna petita gestió, li haig de dir en primer lloc, perquè no se'ns quedi la conversa sense poder-la acabar. I això et dol molt, perquè l'important a la vida seria poder-li dir que l'estimes, que l'enyores, i a vegades per poder dir el que necessites, com seria què temps de portar en el paquet d'aquest cap de setmana, si tens prou diners a la targeta, si no sé què, saps? Se t'emporten els minuts en qüestions que no voldries.
Clar, jo abans pensava, com són aquestes visites? De quins temes es poden parlar, les visites? Aquestes que es poden fer un cop a la setmana? Clar, suposo que heu d'anar amb molt de compte dels temes que tracteu, que potser no la puguin desestabilitzar amb ella, a dins de la presó.
Sí, la veritat és que fem servir molta gesticulació, també, perquè no parlem lliurement. O sigui, parlem lliurement quan són temes familiars que no impliquen cap problema, però tu pensa que tens un... Són com una mena de gravadora que... No sé si són gravadores, eh? Ara dic una cosa que no puc assegurar. El que vull dir és que entre nosaltres, al Calameco no hi ha un telèfon, com a extremera normal que tu parlis amb un telèfon. Nosaltres tenim com una mena de... No sé com explicar-t'ho. Imagina't unes plaques amb foradets cromats que tu t'has d'ajupir per parlar sobre d'aquestes plaques, d'acord? Imagina't el cap inclinat parlant sobre com una mena d'altaveu. Llavors, ella igual a l'altre costat. Però, clar, tu no saps si allà sota hi ha una gravadora o no hi ha una gravadora. Imagina't que les converses poden ser gravades, evidentment, no? Si els telèfons diuen que poden ser, imagina't aquí, no? Llavors, les converses no són fàcils. O sigui, parles de les coses que lliurement es pot parlar de la família, dels fills, de com estem, però no entrem a parlar, quan és una comunicació de vidre, no entres a parlar de situacions sobre la política d'actualitat o sobre com està, o si ha tingut algun problema a la presó i ens l'ha d'explicar o no. No és el lloc on tu puguis expressar-te.
Però si ella tingués problemes a la presó, ella on ho pot explicar, això?
Nosaltres, els temes més íntims que no n'hi ha, jo d'entrada no conec, almenys ella no ens n'ha explicat de problemes importants. Però les coses importants les parlem en carta. Nosaltres ens comuniquem en carta. No ens expressem a darrere el vidre de coses d'aquest tipus.
D'acord. Com és la cel·la on viu?
La cel·la...
Per començar, ella viu en una cel·la... Amb qui està la cel·la?
Sí, ella comparteix, per sort, ella comparteix cel·la amb la Carme Forcadell. Va. Això va ser un gran descans per nosaltres perquè saber que són dues persones que es coneixen i que poden conviure vol dir que s'aguanten els moments difícils i s'ajuden molt, no? Ja va passar abans, quan va estar el mes de novembre amb la Maritell Borràs, que van estar molt compenetrades, se van ajudar molt, i ara ens passa amb la Carme. O sigui, ella conviu amb la Carme. I la Cela, doncs, mira, just avui he publicat un conte que el trobareu a la premsa, on explico una mica com és la vida de la Cela d'ella. I us heu d'imaginar 8 metres quadrats, només. I llavors és una cel·la on hi ha una llitera de ferro. Ella sempre explica, imagineu-vos el ferro aquell davant, diu ella sempre. La Dolors dorm a la llitera al llit de dalt i la Carme dorm al llit de sota. I llavors tenen... No hi ha taula, hi ha com una mena de banc d'obra, saps? Com un replà que ho fan servir per posar-hi la roba. Si no tenen un armari, posen tot allà a sobre. Llavors hi ha una cadira, hi ha un vàter i una dutxa, però els heu d'imaginar sense parets i sense cortines, o sigui, tot és allà mateix. I és així, i és bastant vell, molt vell, vaja.
I això que es diu de... Jo vaig a la presó, però no sé, em trec una carrera, faig activitats. Això realment té possibilitat de fer coses més enllà d'estar interna?
Mira, aquest és un dels temes que a mi m'indigna més. Per contestar-te amb claretat, el mes de novembre, que hi va estar 33 dies, va fer més de 30 autoritzacions d'instància per poder demanar efectivitat. I no n'hi van concedir ni una. I el procés és molt lent perquè et responguin. Sobretot els interns que no tenen un judici ja a fer, els hi costa molt tenir activitats. Llavors, el que han fet ara, quan han tornat a entrar la segona vegada, ja que malauradament hi tenia experiència, des del primer dia va començar a omplir instàncies per demanar activitats. Sobretot ella voldria tenir activitats més intel·lectuals, de poder estudiar, no?, millorar els seus idiomes, coses que t'ocupin molt el cap, i aquestes no n'han concedit cap. Ara, en aquests moments, poden fer aeròbic, els han concedit, van un parell de dies d'una hora d'aeròbic, i un taller de ceràmica. Però, clar, ceràmica, no us l'imagineu fent la gran ceràmica, com esteu acostumats que el vagin portar a veure grans ceràmiques, eh? Ceràmica allà vol dir fer un pot de llapis o, bueno, No és per criticar-ho, millor això que res, evidentment, no? Però que no és la il·lusió de les activitats que un voldria fer.
També a la carta que ens va enviar ella demostrava molta enyorança cap al seu Empordà, cap al seu Montgrí, cap als colors de la seva terra. Suposo que això també ho deu expressar molt.
Sí, això a mi em fa molta pena perquè ella explica, no?, que, clar, des de la cel·la penseu que tenen una finestreta petita, que el que es veu és una paret davant amb un filferro. Vull dir, això està, són 16 hores tancades allà veient això, i quan surts en un pati també és un pati amb una paret. Llavors ella viu, ella explica molt a les cartes que ella s'ha acostumat a intentar viure el dia a dia, intentant ser positiva, tocant els ulls i imaginant-se, no? Ella s'imagina què és el que fa quan està al Montgrí, què és el que fa quan anàvem a caminar sempre, cada dia, per allà al riu Ter. O sigui, ella viu d'imaginar-se dels moments de llibertat que va tenir abans, no? Això és el que la fa aguantar forta, perquè és que si no seria... Intenta ser positiva visquent el dia a dia i viure del record. Aquest és el resum, viure els records.
Que dur, que dur.
És dur, Sí, és molt dur.
Molt dur. Montse Bassa, germana de la consellera torrellenca Dolors Bassa, moltes gràcies per ser avui al Supermatí i deixem ja que puguis agafar la trucada que et faci la Dolors.
Sí. Jo només, deixem que afegeixi una cosa, jo només tinc una esperança, i sempre que tinc la possibilitat de parlar amb un medi de comunicació com vosaltres, ho dic, l'esperança és que, sisplau, el poble no normalitzi la situació, que la gent s'indigni, que la gent surti al carrer, que la gent es mobilitzi, que la gent, perquè si no es poden passar molt d'anys allà, i tots nosaltres anem refent la nostra vida dia a dia, però elles tampoc es quedin allà tancades molt de temps. I penso que només és el poble que els pot treure en aquests moments. Permeteu-me que afegeixi això.
Doncs sí. Moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí.
Gràcies a vosaltres per donar res. Vinga, adéu-siau.
Adéu. Nosaltres continuem, són les 8:32. I aquestes són les veus d'aquest dimarts al Baix Empordà, la veu de l'advocat Guillem Bossacoma, que defensa el dret dels corallers a guanyar-se la vida.
Tenir aigues interiors i aigues exteriors amb 10 llicències a interiors i 12 aigues exteriors compatibles, o sigui, 22 en total, amb una quota màxima de 400 quilos per pescador, és a dir, amb més de pràcticament 10.000 quilos de 10 tonelades de corall anual de límit a zero.
També la veu de l'advocat de Glòria Cruz, directora artística de l'espectacle Mundo, que organitza l'Escola de Música de Palafrugell. En destaca el factor sorpresa i emocional del festival.
Però l'espectacle en si ja veureu que pretén coses molt petites, aparentment. O sigui, intentarem fer senzill una complexitat, que és a partir de que hi ha molta gent a escena, que hi ha sortit molta gent a escena, que no hi hagin espais buits, que no hi hagin aplaudiments entremig, que no hi hagin, sinó que tot flueixi aparentment de manera que te sorprèn, t'agrada i surts content perquè t'ha emocionat, has pogut valorar un treball i te'n dones compte que algo que comença d'una manera molt senzilla s'amplifica, es fa gran i tu formes part d'això.
I també la veu de Xavier Adrujé, organitzador de la prova Oncoextrem, que encoratja a participar a les properes edicions de la prova.
Els comentaris que anem rebent és de felicitació i la gent que està molt contenta de la cursa, que s'ho va passar molt bé, que en pluja va anar molt bé perquè així la gent no va passar calor, per tant animem a les properes edicions que la gent vingui, perquè el nostre objectiu és faci fred o faci calor, o faci sol o faci pluges, que la cursa es farà igualment.
I ha arribat el temps dels esports. Comencem fent un repàs dels resultats del grup primer de segona catalana, on es troben tres equips del Baix Empordà. Els detalls d'aquesta darrera jornada de la categoria els escoltem de la veu d'en Marc Clapés.
Cara i creu dels equips baixempordanesos aquesta jornada número 31 de segona catalana al grup primer. A falta de 3 partits, és a dir, 9 punts pel final de temporada, el Guíxols continua 8è després de guanyar el Caldes de Malavella 0-1 i s'emporta la cara. La creu és pel Palafrugell, que continua salvant la categoria amb 32 punts, tot i haver perdut 3-0 al camp de l'Abadesenc. I també creu per l'Aro, que ha tornat a perdre 3-2 a domicili a davant del Camprodon. Derrota que no modifica la situació dels platgerencs, que continuen a 5 punts del Palafrugell, per tant a 5 de la salvació. Destacar com a petit apunt de la categoria baixa de quarta catalana el bon paper que ha fet aquesta temporada la Sauleda, un club de futbol de Palafrugell que ha aconseguit l'ascens a tercera catalana a falta d'una jornada perquè s'acabi la lliga de la quarta categoria amb quasi 100 gols marcats durant aquesta temporada.
Gràcies, Marc, i donem evidentment l'enhorabona a la Sauleda. Seguirem els seus passos la temporada vinent a tercera catalana. Ara parlem de futbol femení. Sembla que la Unió Esportiva l'Estartit té un peu fora de preferent femenina catalana després de la derrota d'aquesta penúltima jornada, oi, Alba?
Doncs sí, Dani, la Unió Esportiva d'Estartit ha encaixat la setena derrota consecutiva aquest diumenge davant l'Escola Plana de Déu per 2-0 i baixa fins la darrera posició de preferent femenina catalana a 2 punts de la salvació. Després d'una temporada difícil per l'equip degut a la inestabilitat de la plantilla, les tartidenques se situen ara a la última posició de la classificació en la penúltima jornada de la competició. La seva salvació passaria per puntuar sí o sí aquest cap de setmana davant les líders, el Sant Pere Pescador, i depenent sempre dels resultats del Sabadell i el Molins de Rei per salvar la categoria.
Veurem si les noies de l'Estartit aconsegueixen mantenir la categoria. Per acabar, anem al bàsquet. Què va passar aquesta primera catalana aquest cap de setmana, Sergi Díaz?
L'escrit inclourà una...
Dèiem... Què va passar aquest cap de setmana, Sergi Díaz?
Doncs victòria de prestigi del Bisbal Bàsquet davant el Mataró B, líder destacat de la competició, per 64-53. La intensitat en defensa i la zona plantejada pels empordanesos va encallar el millor atac de la Lliga. Joan Ferrer, entrenador de la Bisbal, donava molta importància al canvi defensiu de l'equip.
Després, a partir del segon quart, nosaltres vam canviar la defensa, ens vam posar en una defensa zonal que havíem preparat, i els van frenar a l'atac i els vam aconseguir col·lapsar una mica i els vam deixar amb una anotació molt més baixa. O sigui, vam anar al descans 22-26 i després aquest ritme es va allargar al llarg de tot el tercer quart.
Un triple dels bisbalencs a falta de 15 segons enviava el partit a la pròrroga i en el període extra els locals no van perdonar. El Bisbal Bàsquet ara mateix és 8è i té a tocar la permanència. D'altra banda, el Multiserveis Palamós va encaixar la segona derrota consecutiva, aquest cop contra el Minguella, per 70-51. Els empordanesos van acusar les múltiples baixes que arrossegaven i la poca rotació de la que disposaven no va ser suficient per guanyar els badalonins.
Són les 8:37 minuts.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
El Consell d'Estat avala el recurs del govern espanyol contra la reforma de llei que permetria una investidura a distància. Els membres de la comissió permanent emeten un dictamen favorable per unanimitat.
L'escrit inclourà una petició perquè s'apliqui l'article 161.2 de la Constitució i, per tant, la llei quedi suspesa automàticament des del moment en què el Tribunal Constitucional l'admeti a tràmit. Mentrestant, el govern espanyol continua sense publicar la llei al Diari Oficial de la Generalitat o al Butlletí Oficial de l'Estat, de manera que la norma encara no té vigència i no pot donar peu a una investidura a distància de Puigdemont.
I els exmembres de la mesa defensen davant Llarena que van actuar sota el criteri d'inviolabilitat parlamentària. No reconeixen els fets pels quals els processa el jutge del Suprem i demanaran que s'aixequin les mesures cautelars.
Lluís Guinó, Lluís Maria Corominas i Anna Simó han estat poc més de 5 minuts dins la sala. Han negat els fets pels quals el jutge Llarena els processa per desobediència i s'han reafirmat en la declaració que ja van fer davant el jutge el 9 de novembre.
I Facebook instal·larà a la Torre Glòries un centre de control de fake news, a la Torre de Glòries de Barcelona. És el Competence Call Center, que treballa per la xarxa social i contractarà 500 persones a Barcelona amb aquest objectiu, Alba.
Ho farà a través de l'empresa de serveis europeus Competence Call Center, que ha llogat 9.000 metres quadrats distribuïts en 8 plantes de l'emblemàtic edifici dissenyat per l'arquitecte francès Jean Nouvel. L'empresa contractarà 500 persones dedicades a vigilar i controlar continguts i notícies falses per a Facebook. Les oficines estaran operatives a partir de finals de mes. El 26 d'abril passat va transcendir que Competence Call Center havia llogat part de la Torre Glòries i ahir va sortir a la llum que la companyia treballa per a l'empresa fundada per Mark Zuckerberg.
Són les 8:40. De seguida parlem de tecnologia amb en Josep Lluís Vidal.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina 100% online de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Ja, de què parlem avui?
Doncs, mira, portem diverses coses, però sempre com sempre n'hi ha noms propis, no?, en la tecnologia cada dimarts aquí al Supermatí. Doncs un dels que no pot faltar és WhatsApp. Avui, això sí, prometo no parlar de Facebook. Però bé, parlar de WhatsApp i de Facebook...
Que hi ha notícies de Facebook, així en l'àmbit tecnològic, que és el que ens portes tu cada setmana.
Sempre n'hi ha notícies de Facebook, però penso que també que hem donat una mica... Hem parlat massa, no?, últimament.
Pot ser.
I bé, doncs, potser potser ara tampoc hi ha una informació crítica per comentar. I parlem de WhatsApp, que havia de ser la mateixa empresa, vaja, el mateix propietari, si més no. I ara també, doncs, està circulant un missatge que s'està fent viral, saps, d'aquests tipus, missatge tipus cadena, no?, que conviden,
sí,
a fer...
Sí, comparte esto y...
Sí, que si no te cauran al damunt les mil i una calamitats del món, no?
Sí.
Doncs, concretament hi ha un missatge que està circulant ara força. Jo encara personalment no l'he rebut. No sé si algú dels nostres oients li sona.
Jo, explica'm una mica, a veure què va.
Mira,
no sé si
és un missatge que conté una imatge amb un cercle negre, o sigui, un punt negre, una mica gran, no?, que diu que no toquis aquí, no toquis en el punt negre, si no vols que el teu mòbil es bloquegi. Clar, a veure, això aconsegueix evidentment en molts casos l'efecte contrari. L'ésser humà de per si...
Que la gent ho toqui.
Sí, exacte. O sigui, l'ésser humà de per si és a mig camí entre curiós i a vegades una
burros.
Mica... Burro. Sí, no ho volia dir jo, però bueno, mira, ja que ho has dit, m'hi sumo. I sí, doncs el que fa... A veure, realment la imatge en color negre no és que bloqueixi el mòbil. El problema és que el que conté això és un enllaç, un link, que comença a obrir-te un munt de... Saps quan tens aquesta gran quantitat d'anuncis que comencen a sortir pop-ups amb el navegador,
sí,
i acabes bloquejant el navegador, que has de gairebé reiniciar la màquina?
Sí.
Doncs el mateix passa. Clar, tenint en compte que un mòbil, encara que sigui un mòbil d'alta gamma, o com un iPhone, o com un Samsung S8 o S9, tenen molta potència, doncs evidentment quan el sobrecarregues en tan poc temps de tantes peticions, doncs al final s'acaba bloquejant. De fet, el que es bloqueja és en si l'aplicació, no és el mòbil. I bé, doncs ara comencen a circular això, en plan viral, s'ha fet viral perquè ja ha aconseguit arribar a molts milions d'usuaris, i a simple vista sembla que no és res que pugui afectar.
No és cap virus ni res.
I no és cap virus, no fa cap destrossa ni en les dades, ni roba dades, ni res per l'estil. Però bé, no deixa de ser una tocada de nassos, parlant en plata, no?, que hagis de tancar l'aplicació, o bé directament reiniciar el mòbil, que potser és més fàcil i més ràpid que no tancar l'aplicació.
Si tenim curiositat i ho fem, simplement apaguem el mòbil, s'apaga el mòbil i ja està, no?
Sí, en principi no té més conseqüències.
Jo, no l'he rebut, i a veure si ja passa una mica la moda i em passa per sobre.
Una mica per sobre, no?
Perquè a vegades doncs passa, sí, això, o sents per la ràdio el missatge viral aquest i l'has rebut mil vegades i estàs cansat, o altres vegades dius, però per què a mi no m'ha arribat?
Sí, això passa també com quan, per exemple, no sé, determinades aplicacions llencen una actualització crítica, no? Tothom la rep i dius, però això no m'ha sortit encara, com és això, què és el que passa, no? S'ha de tenir en compte que en aquests casos el que sol passar és que no tots els usuaris reben les mateixes actualitzacions al mateix temps. Però clar, també és diferent, aquí estem parlant d'un missatge que s'ha fet viral, però també va per països, per zones geogràfiques, vull dir que que al final pot ser que ni l'acabem rebent en la majoria de casos aquí a casa nostra.
Mm-hmm. D'acord. Què més,
Josep Lluís?
Vinga, parlem de Twitter, que ara també feia uns dies que no en parlàvem. Resulta que l'aplicació de missatgeria instantània, doncs, ha començat a enviar un missatge, i això segurament molts dels nostres oients, i per una situació, Dani, l'has pogut veure, un missatge en la mateixa aplicació que convida a que canviïs la teva contrasenya del teu compte de Twitter.
Jo no. I ara que ho dius, no sé per què no ho he rebut.
Doncs no trigaràs gaire en fer-ho, no. Perquè això sí que és un missatge que prové directament de la mateixa empresa. Potser quan tanqui sessió i tornis a obrir, però en tot cas et convidarà que canviïs la contrasenya. Per què? Doncs perquè la mateixa empresa ha descobert una vulnerabilitat de seguretat en el seu sistema que assegura que no ha suposat cap fuga de dades, ni de contrasenyes, ni de dades personals dels perfils dels seus usuaris. Clar, això normalment
tu pots creure coses, o no? Tu pots no creure.
Això d'entrada, tu pots creure o no, però el que sol passar amb aquestes coses és que al cap d'un temps s'acaba descobrint que realment no era així i que sí, hi ha hagut una fuga de dades, no? A veure, siguem ben pensats, i aquí no ha passat res. Senzillament és que potser són molt, molt ben intencionats i molt transparents i han dit, escolta, hem descobert que teníem una errada.
Abans que passi alguna cosa...
Exacte, l'hem subsanat. De fet, el missatge oficial diu, l'hem subsanat i hem constatat a través d'una auditoria interna que això no ha suposat cap fuga de dades cap enlloc, no? Però que per seguretat et recomanen que canviïs la teva contrasenya. Jo personalment no ho he fet, sincerament, personalment no ho he fet, però mira, també va una mica a gustos. No he notat cap activitat estranya tampoc en el meu compte, saps?
Ja.
Per tant, no l'he fet. M'ha fet molta mandra. A més a més, tinc com 5 o 6 comptes a Twitter diferents configurats en el telèfon, i a tots, quan he anat canviant de compte per actualitzar els diferents perfils, m'ha sortit el missatget.
Saps què passa?
La contrasenya.
Això t'apareix també a la versió de navegador de Twitter?
Doncs la navegació de navegador no l'he pogut comprovar. Perquè no faig servir gairebé Twitter a través del
fer, jo al revés, jo és que no ho faig des del mòbil, almenys des de l'aplicació del mòbil, perquè em gasten moltes dades i molta bateria, sobretot bateria. I si ho faig des de l'ordinador amb la versió de navegador, i si ho faig des del mòbil vaig a twitter.com des del navegador.
Sí? Fa servir l'aplicació pròpia, no?
No fa servir l'aplicació per això, per una qüestió de bateria i de dades, perquè, no ho sé, trobo que és molt pesada l'aplicació de Twitter.
Vaja, doncs jo ara amb el navegador, comptades ocasions ho faig servir, i si ho faig servir amb un navegador és des de l'ordinador. I a més que també faig servir altres aplicacions tipus HotSuite, no? que ja ven, ja té configurat el perfil directament, i per això que no sabria dir-te si amb una versió de navegador, suposo que sí, perquè realment és un problema de seguretat que afecta al compte en concret. Per tant, és igual la plataforma o el dispositiu des del qual accedeixis, el missatge l'has de tenir. O en tot cas, si no tens un missatge, un correu electrònic en la bústia de correu on tens associada aquell compte de Twitter.
Ara no sé en quin compte de correu tenia. Per cert, parlant de Twitter, estic veient aquí que hi ha aquí polèmica, perquè el nou president, bé, de fet encara no és president, és qui s'ha proposat per presidir la Comunitat de Madrid, l'Àngel Garrido, sembla que tenia un compte d'aquests fake, que et crees per poder dir el que vulguis sense que se sàpiga, sense ser identificat. I sembla que l'han descobert, perquè va fer un tuit el 2011, va fer dos tuits iguals, un en el seu compte oficial i l'altre en el seu compte fals, on parlava de hijos de puta i coses així, i es veu que aquest compte fals les deixava anar ben grosses, o sigui que aquí tindrem polèmica.
Home, sí, a més a més, Twitter, tant Twitter com Facebook, ves que al final acabem parlant de Facebook també, en algun moment, sempre, tant Twitter com Facebook han estat molt perseguits i molt pressionats per intentar eliminar al màxim aquest tipus de perfils i el que es deriva d'aquest tipus de perfils, que són les fake news, no? O sigui, les falses, els rumors, directament la desqualificació anònima, gratuïta, cap a qualsevol persona, entitat o col·lectiu, no? I la veritat és que sí que han fet passos, Twitter sobretot en aquest sentit, però encara crec que queda molt per fer, però sobretot queda molt per fer per l'educació dels usuaris, és a dir, el fet de que puguis no identificar-te necessàriament amb una xarxa social no crec que et doni dret a tot.
Clar.
En cap moment. Per tant, aquí jo crec que hi ha molta feina per fer a l'escola, sobretot.
Josep Lluís, última notícia tecnològica que parla de Windows.
Sí, correcte. Windows, des de fa ja, doncs, crec que són 3 anys, si no m'equivoco, 3-4 anys, ja no treu noves versions. És a dir, no sé si us en recordeu, que abans tu compraves un ordinador i tenies el Windows XP, el Windows 7, el Windows 8, el Windows 10, mm-hmm. D'acord? Doncs ara ja no, ara ja tot és Windows 10 i de fet ha copiat en aquest cas el model d'actualitzacions d'Apple. Tens la mateixa versió, o sigui el mateix sistema operatiu, però amb un parell de cops l'any el que fa són actualitzacions molt grans de sistema, d'acord? O sigui, tu pagues una sola llicència de Windows amb l'ordinador que et compres i si no canvies de màquina mai, i aquesta màquina tens la sort de que et durà anys, no has de tornar a pagar per tenir una nova versió del sistema operatiu. Doncs bé, ara ha sortit la primera gran actualització d'aquest 2018 de Windows 10. Entre altres coses, sí que s'ha conegut ara fa poc que comença a donar problemes amb Chrome, amb el navegador de Google, que es veu que obliga fins i tot a reiniciar la màquina.
Carai.
Bé. Aquí hauran de fer alguna cosa immediata, segurament es publicarà un patch en els propers dies que ho solucionarà, perquè evidentment ara mateix Chrome és el navegador més utilitzat,
sí,
per accedir a internet.
Quines novetats té aquest nou Windows 10?
Mira, bàsicament una de les coses importants és el que Microsoft anomena la línia de temps, que és la possibilitat de treballar amb diferents arxius o diferents treballs, no? Des de diferents dispositius que estiguin sincronitzats d'una manera millorada. És a dir, tu tens el teu compte de Microsoft configurat a l'oficina i vols continuar després treballant des de casa, doncs pots continuar exactament igual que ho tenies, doncs des de qualsevol altre dispositiu. No parlem d'un arxiu, senzillament, o sigui, parlem de tot un entorn de treball, de configuracions, de preferències, etc. No parlem únicament de tenir un sol arxiu, que això ja és possible fer-ho doncs, a través de serveis com el Drive, el Dropbox o l'iCloud. Després també s'ha millorat la transferència a dispositius propers, és una interfície una mica més intuïtiva i també unes actualitzacions que treballen més en un segon pla, saps? El típic missatget d'actualització de seguretat, actualització de prioritat, no sé què, doncs això ara treballa d'una manera una mica més discreta i per tant doncs tampoc el que fa és molestar tant.
Yeah.
Són moltes normalment les novetats, d'acord, que inclou un sistema operatiu pràcticament nou, perquè realment és una gran actualització que recomanem que s'apliqui el més aviat possible, però també que s'escolli un bon temps, un temps en el que sàpiguem que no necessitem l'ordinador per treballar durant una bona estona, perquè això pot trigar ben bé mitja horeta entre que descarrega, entre que actualitza i més.
D'acord, Josep Lluís, moltíssimes gràcies.
Molt bé, ens escoltem la setmana
vinent. Ens escoltem la setmana vinent amb més notícies tecnològiques com les que ens has portat avui.
Fins dimarts vinent.
De la tecnologia anem a l'agenda i a explicar les principals activitats culturals i lúdiques que es poden fer avui al Baix Empordà. Per exemple, avui i fins al 31 de maig, diferents restaurants de Torroella i l'Estartit participen al programa De la Barca a la Taula.
Aquest any tornen a Torroella de Montgrí i l'Estartit les jornades gastronòmiques que són la delícia dels empordanesos més enamorats dels productes del mar. Aquestes jornades volen revaloritzar l'oficina pescador i posar en valor espècies de peixos que no es presenten habitualment en les cartes o menús dels restaurants. Seran menús amb un plat principal basat en la cuina de pescadors i d'un primer plat tradicional acompanyats per vins de la mateixa terra de qualitat.
I seguim amb gastronomia perquè fins al 20 de maig a Sant Feliu hi ha ganxotapes primavera.
nova edició de la ruta gastronòmica de les Ganxotapes, del 27 d'abril fins al 20 de maig. En aquesta nova edició hi ha 33 establiments participants amb tapes molt variades per a tots els gustos, tant clàssics com innovadores, totes elles creades per l'ocasió. Recordeu que hi ha un munt de concursos amb premis, per exemple, votar la millor ganxotapa té premi.
Les 8 i 54 minuts, anem a les efemèrides. Perquè tal dia com avui, el 1970, els Beatles llançaven el seu últim àlbum, Let It Be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be.
El senzill Let It Be va ser gravat als estudis Abbey Road, que seria la cançó que li donava títol al disc. També li dona títol la seva última incursió dins el món del cinema, pensat com a documental que fes ressorgir la banda, però va acabar sent l'adéu més important de la història de la música en aquell moment.
Les 8 i 58 minuts, això és Ràdio Capital. I acabem el supermatí recordant amb Antoni Celles i la Sílvia Pedret les principals notícies d'avui al Baix Empordà.
Ecologistes en Acció denuncia que els nivells d'ozó estan per sobre del que marca la llei al litoral català. L'entitat ecologista ho associa a la pressió urbanística i al turisme marítim.
Els pescadors de corall reclamen el dret a guanyar-se la vida. Davant la polèmica per les llicències concedides per l'Estat, argumenten que sense l'activitat els traurien el seu mitjà de subsistència sense una alternativa.
Santa Cristina d'Aro col·locarà una llamborda Stolpersteiner davant l'antic ajuntament. Ho farà en record a Eusebi Vicent Seguer, el veí que va ser deportat i va morir a un camp de concentració nazi.
Una delegació de Matrice visitarà la Costa Brava. És una de les ciutats italianes devastades pel terratrèmol de l'estiu de 2016. Serà una manera d'agrair a l'Empordà els gestos de solidaritat envers la comunitat afectada.
El Passeig del Molinet serà el nou escenari del Festival de Jazz de l'Estartit. L'emplaçament tindrà una vista panoràmica a les Illes Medes que quedaran al darrere dels artistes.
I acabem amb el temps, Martí Seguer.
Ecologistes en acció denuncia...
Disculpeu, acabem amb el temps, Martí Seguer.
Avui ens aixequem amb alguns ruixats que ja cauen i amb el cel força tapat de nuvolositat. Durant tot el dia seguirà precipitant, però més intensament aquest matí. A la tarda aquesta nuvolositat anirà marxant i les temperatures quedaran entre els 15 i els 24 graus. Dimecres i dijous encara amb força nuvolositat i possibilitat de ruixats puntuals.
Tornem demà, que tingueu molt bon dia.